Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, els Stay Homes es van convertir en la banda sonora del confinament. En un moment en què tothom estava a casa per culpa de la pandèmia, el trio format per Klaus Stroing, Guillem Voltó i el santcugatenc Rai Benet es van expandir pel món. Al novembre de l'any passat, la banda anunciava a través de les xarxes socials que s'acomiadava una mica i que l'any 2025 s'aturarien una estona. Qui sap si per sempre o no. El que sí és segur és que el grup va dient adeu al seu públic amb la gira In The End, que posarà punt i final amb el 25 de gener amb un concert al Poble Espanyol. Benet s'ha sincerat sobre el futur de la banda en una entrevista al magazín Faves Comptades.
No tots són flors i violes, ha sigut durillo també, i llavors potser no sabem si volem seguir o no. I per això aquest aire, i llavors ens trobem i anem veient a veure què passa.
La pluja ha desvirtuat el dia sense cotxes de Sant Cugat aquest diumenge, on una cinquantena de persones s'ha reunit a la Rambla del Celler per reivindicar la mobilitat sostenible a la ciutat. La pedalada ha estat l'acte principal i moltes famílies han decidit sortir a recórrer la ciutat en bici, malgrat el mal temps.
Avui, malauradament, el dia no ens acompanya i aquesta activitat, doncs, que any rere any té més èxit, que és la de la pedalada, doncs hem pogut donar el tret de sortida, però evidentment amb menys participants dels esperats.
Gilgal Solidari és un dels primers llocs en els quals acudeixen les persones en situacions de vulnerabilitat i nouvingudes. L'entitat, establerta a la plaça del Coll, ofereix des de fa 10 anys acompanyament a infants i joves, però també disposa de serveis com l'acollida lingüística i el rober solidari. Tot plegat s'ha posat en valor aquest dissabte en una festa al celler cooperatiu per celebrar la seva primera dècada de vida.
Que vagi creixent, però que camini, que no perdem el sentit ni l'espírit que portem. Perquè a vegades, quan et confies, no? Quan portes molts anys, et confies. Que no perdem aquesta il·lusió, aquesta força, i que mantinguem l'espírit de l'entitat. Això el voldria.
El Sant Cugat ha començat la temporada amb un empat a casa contra la Sénia, que ha sabut a poc els de Joel Bravo. Els vermell i negre s'han quedat curts davant dels recentment ascendits a Primera Catalana, que han plantat cara de tu a tu des del xiulet inicial.
Competir, i si no pots guanyar, doncs almenys no perdre. Crec que a primeres jornades a treure conclusions bones.
Això és tot per ara. Per més informació, visitin cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Molt bon dia, són les 10 i 4 minuts i això és el Faves Comptades. Salutacions, bon dia Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Pablo Palenzuela, al control tècnic, Sara Vella, la redacció, i Alba Triador, la producció i el guió. I d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 23 de setembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana, l'Esport en Marxa, amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de les persones sordes. Avui és el Dia Mundial del Llenguatge de Signes i de les persones sordes. En parlarem amb Pau Soler i Natàlia Corrales, intèrpret de Llengua de Signes. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de literatura. Parlarem d'àlbums il·lustrats amb la responsable del Pati de Llibres i afegirem una entrevista personal a Laia Font, treballadora durant 41 anys a la Secretaria General de l'Ajuntament de la Ciutat. I per acabar, rebrem els components de l'equip radiofònic del taller Jeroni de Moragues. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Deu del matí, 6 minuts, i ara és el moment de posar-nos al dia de l'actualitat esportiva, de tot el que ens ha deixat aquest cap de setmana, i donem la benvinguda a Joan Garcia. Joan, què tal? Com estàs?
Molt bé, ja preparat per explicar l'esport santcugatenc novament.
Doncs som-hi.
Dilluns 23 de setembre i la temporada ja ha començat i alguns equips es van incorporant poquet a poquet a la competició. És el cas, per exemple, del primer equip de l'handbol Sant Cugat, que ha començat la temporada de manera brillant amb un triomf agònic a l'últim segon sobre la botzina de l'handbol Sant Cugat a la pista del Sant Quirze. També ha començat amb bon peu, amb contundent golejada al Sant Cugat femení per 5-0 davant del Reus i empat del Sant Cugat masculí davant la Sènia. Qui no ha començat massa bé és la West masculina, que es va estrenar amb derrota a la Supercopa davant el Tecla Sala. Avui, protagonistes tècnics d'alguns d'aquests equips, en Joel Bravo, qui ja ens acompanya a l'estudi, el nou tècnic del Sant Cugat masculí, i també tindrem Aritz Salvador, qui va debutar, com dèiem, a la banqueta, amb triomf al capdavant de l'handbol Sant Cugat. I també tindrem una primícia, perquè avui ens acompanya el president del Mirassol Baco, Joan Salabert, que ens ha d'explicar moltes coses del club mirassolenc i potser d'algun altre club. Això és l'Esport en Marxa. Comencem, com sempre, amb els titulars i els marcadors d'aquesta jornada. Posem en ordre amb números als marcadors d'aquesta jornada amb la companyia de Carme Reverte. Sant Quirze, 29, amb vol Sant Cugat, 30.
Els d'Aritz Salvador comencen amb bon peu al grup D de la Primera Nacional.
En bàsquet, Tecla Sala, 70, Unió Esportiva Sant Cugat masculina, 62.
Els santcugatencs estrenen amb una derrota a la Supercopa en un partit marcat per les baixes del conjunt de Gavi Payet.
En hoquei herba, Futbol Club Barcelona, 1, Júnior masculí, 2.
Els d'Oriol Torres segueixen líders després de dues jornades.
Més hoquei herba, Club Deportiu Terrassa, 1, Júnior femení, 1.
Les santcugatenques esgarrapen el primer punt de la temporada.
En futbol, Sant Cugat femení, 5, Reus, 0.
Golejada amb maneta de les Sant Cugatenques en el debut de preferent.
I per acabar, més futbol, Sant Cugat masculí 1, la Sènia 1.
Els de Joel Bravo sumen el primer punt de la temporada al grup 3 de Primera Catalana.
Comencem aquest Esport en Marxa dilluns 23 de setembre i ho farem parlant d'aquesta jornada. Una jornada que ens ha deixat, la veritat, bastants resultats positius. Només una única derrota de la West masculina i properament s'aniran afegint els equips a la competició, tot i que el gruix d'equips que retornen a jugar serà ja el mes d'octubre. Però anem a parlar d'un debut, el del Sant Cugat masculí, aquest dissabte a la tarda, a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, amb empat a un davant la Sènia, el conjunt tarragoní, que debutava la primera catalana, és nouvinguda a segona catalana, i bé, es van produir molts debuts, tant de jugadors com un altre de ben especial a la banqueta, el de Joel Bravo, el tècnic del juvenil A, que va assolir la temporada passada un ascens històric a Nacional, la segona categoria estatal juvenil, i que ha agafat les regnes del primer equip, tot i que, ara ho explicarem, no es va poder seure a la banqueta. Joel Bravo, bon dia.
Bon dia.
Tens el carnet, no?
Sí, que el tenim.
Et vas portar una miqueta malament, no? L'any passat a la Copa Catalunya, juvenil o no?
Bueno, vam arribar als penals i bueno, els nervis van jugar mala passada.
Com vas viure aquest partit des de fora?
Bé, bueno, amb nervis de futbol, però bueno, també amb la tranquil·litat de que portàvem ja setmanes preparant-ho, tenim un staff molt gran, som 11, i per tant, doncs, bueno, confiant en els que estaven a la gespa.
Mm. Hi havia alguna manera de comunicar-te? Et vas posar darrere la banqueta o no et van deixar...?
No, en aquest sentit vaig voler viure-ho des d'on tocava, des de la grada, i sí que en alguns moments puntuals, doncs, trucant a l'entrenador de porters per comunicar algun canvi o alguna situació de joc, però ja et dic, confiant en els que estaven a la gespa.
Mm. Parlem del partit. Un partit que, bé, amb l'única ocasió que van tenir ells a la primera meitat, fan un contraatac molt ràpid, molt ben executat, fan el 0-1, i després, doncs, assoliu empatar amb una jugada amb una saca de banda, on Juan P. Sepúlveda està molt encertat de cara a gol. A la mitja part, què els hi diu als jugadors? Perquè, clar, primer partit a casa, nervis, tensió, jugadors molt debutants, que ara en parlarem d'ells, molt joves. Quin és el missatge que s'ha de donar? O quin vas donar, millor dit?
Bueno, doncs que al final s'estava donant el context que esperàvem. La primera jornada, el rival amb la il·lusió d'haver pujat, és una pretemporada molt, molt favorable, no?, pel context que havien trobat, i nosaltres amb 7 situacions de córner a favor, que no estem acertats, i una miqueta, doncs, aquest esperit competitiu de ser conscient que si no estàs bé, perquè no acabàvem d'estar del tot bé, doncs almenys ser competitius i aprofitar situacions de gol que en el Tubau, amb lo petit que és, hem d'aprofitar-lo. I, de fet, doncs, bueno, vam tenir la sort a la segona part de saber aprofitar una d'elles i després ens va faltar temps pel segon.
Això també va preguntar. Aquest any veurem un Sanko que traurà més rèdit de les pilotes de l'ABP, de l'estratègia? Ho dic perquè, veient el partit, sí que es veu un equip treballat en aquest aspecte. I, bé, no sé si les dimensions del Jaume Tubau us afavoreixen, pel perfil de jugador i d'equip que tens.
Bueno, al final, el principal objectiu que teníem en l'equip era donar-li un valor afegit a nivell competitiu a les àrees. Crec que a nivell de joc portem anys pel perfil de jugadors, per la idea que té el club, doncs està molt treballat i intentem ser força protagonistes amb la pilota, però això va de ser resolutius a les àrees. Incorporacions que hem fet ens ajuden en aquest sentit. I sí, òbviament, al final és un valor afegit que li volem donar a l'equip.
Parlem dels jugadors. Ahir van debutar uns quants, millor dit, dissabte van debutar uns quants joves del juvenil. Pujant l'equip a Nacional, es trenca aquesta barrera de dir estan competint ja una bona categoria i poden fer el salt a la primera catalana?
Sí, 100%. Ahir debuten els tres juvenils que l'any passat estaven al juvenil A, debuta Josef, que l'any passat va estar lesionat però que també formava part de la plantilla del juvenil A, Lamin i Pablo Sola, que són del 2004, és a dir, amateurs de primer any. Crec que en aquestes categories, en la no té nivell, no entén d'edats i bueno, la veritat que molt content de com han caigut a l'equip.
Tens jugadors que són entrenadors i també són amics teus. Això es fa complicat o no, la relació?
Bueno, això va ser un tret diferencial que vam voler donar una xerrada a pretemporada, i és que crec que realment són avantatges que hem de saber trobar, perquè tenir a la gespa gent que no només juga, sinó que entén del que està passant, doncs és un valor afegit. I crec que aquesta confiança ara mateix la sabem portar com toca, com cal, i que també penso que serà un valor afegit a l'equip.
Mm. Us heu canviat del grup 2 de primera catalana, que eren Terres de Lleida, de Barcelona, per equips del Baix Llobregat, de Tarragona, desplaçaments amplis, històrics com el Sant Feliuenc, el Sant Boià. On creus que estarà el Sant Cugat aquesta temporada?
Bueno, si aconseguim tenir aquest nivell competitiu que en molts moments a la pretemporada hem tingut, o fins i tot la segona part, que crec que l'equip està a un gran nivell competitiu, penso que estarem on volem estar, que és, pues, la lluita de la part alta. i almenys generar una sensació, doncs, que en el Tubau costa guanyar, que l'equip és competitiu i aconseguir un objectiu que a curt termini som conscients que el club acabarà obtenint.
Per acabar, tinc una curiositat. L'altre dia van a la plantilla, a l'hort del Segundo Naranjo, a passar l'estona, perquè el Martí García diu que té molta pinta d'horticultor, però poca cosa, no? Per què es va fer això? Explica'ns.
Bueno, era una dinàmica de grup que teníem bastant clar. Per nosaltres el Segundo Naranjo és una persona molt important, ja no a nivell de club, sinó dins de l'equip. Ens aporta coses en el dia a dia que tal com està evolucionant el futbol a vegades estan oblides, que és de cuidar el dia a dia, de cuidar les petites coses, de ser conscient que tot això és un procés. I doncs vam trobar maco, no?, poder trobar en una activitat a sobre la ciutat un vincle, ja no només amb l'equip, sinó també amb aquesta idea de procés i de plantar unes llavors que si les vas cuidant, doncs a final de temporada puguis recollir.
Plantar per recollir, no? Sí, era l'eslògan. Sí, sí. Molt bé, bona campanya, eh? Sempre el Segundo Naranjo dona joc, eh?
Sí, sempre aporta.
Molt bé, Joel, molta sort per aquesta temporada, magnífica iniciativa, i bé, anirem seguint a l'equip i a veure si hi ha sort i esteu a la part alta, que és un dels objectius.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs...
Esport en marxa, amb Joan García.
Doncs un tècnic a un altre, en aquest cas també debutant a la banqueta, és l'Àritz Salvador, entrenador de l'handbol Sant Cugat. Àritz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La vida continua igual, no?, la temporada passada i aquesta, o no?
Bueno, jo els diré als nois, el primer partit no definirà res. Si mirem l'inici de la temporada passada, no vam començar amb un triomf tan important i va acabar fantàsticament, no? Aleshores, tant si haguéssim perdut, com en aquest cas que hem guanyat, jo crec que ens hem de centrar en seguir millorant. Naturalment, hi van haver moltes coses a millorar, però, ostres, el que sí que no hem perdut respecte a la temporada passada és l'actitud, és la gana, tot això, com tu dius, la vida sigue igual.
Hem de dir que l'Àritz Salvador era el segon entrenador la temporada passada i que enguany ha agafat ells les regnes del primer equip. Dos temporades consecutives jugant fase d'ascens per pujar a plata, la segona categoria estatal. Teniu molt mal acostumada a l'afició, o no?
Sí, absolutament. Sí, tens raó, perquè realment és molt difícil d'aconseguir. Jo els dic sempre, el que han fet és esportivament és increïble, amb un club humil com és el Sant Cugat, i bé, el secret és que no hi ha secret. Aquests nois treballen, tenen un compromís exemplar i bé, i tenim molta qualitat. Aleshores, a seguir, no? La idea és a seguir competint, centrar-nos en nosaltres, seguir millorant, i si aquest any tornem a tenir el premi, fantàstic.
Guanyeu per un gol de diferència, 29-30, amb un gol d'Àlex Ortega sobre la botzina. Es repeteixen fins i tot alguns patrons de guanyar sobre la botzina. És casualitat, però bé, jo he volgut anar una miqueta més enllà en aquesta entrevista, ja ho veus, eh?
Sí. Bé, no, l'any passat també vam tenir un final èpic allà al seu camp, un camp tremendament difícil. De fet, són dos punts d'or, perquè pensem que allà el Sant Quirze serà un equip que estarà dalt, que la majoria d'equips al seu camp perdran, que els equips de dalt allà tindran moltíssims problemes. I bé, és una enorme victòria. L'any passat també vam tenir la sort de guanyar d'una manera bonica per l'afició, i aquest any, doncs, un altre cop els hem pogut donar una alegria.
Només dues places són les que donen accés a fer la fase d'ascens a plata, i enguany tenim el Granollers de tornada, el filial del primer equip, que va perdre aquesta primera jornada, la Roca, el Sant Quirze. Em deixo algun candidat més a ocupar aquestes dues primeres places sota el teu punt de vista?
Ostres, mira, parlàvem al vestidor que pensem que no tindrem ni un partit, cap partit fàcil. Aquesta temporada la gent s'ha reforçat, hi ha moltíssima competència. Aleshores, candidats, penso que n'hi ha uns quants, la veritat, i que Bé, és que la primera jornada per dir Granollers, a la primera jornada sempre hi ha alguna sorpresa, alguna cosa inesperada. Granollers estarà dalt i estarà competint. Aleshores, el que et deia, nosaltres ens centrem en nosaltres, intentar millorar el màxim possible, perquè sabem que els altres equips ho faran, i això és una carrera de resistència. Guanyar un partit no et serveix de res, s'ha de ser constant durant la Lliga, s'ha d'intentar guanyar els duels directes, contra els rivals directes, i sobretot no perdre cap punt contra els rivals de baix.
Parlàvem que la temporada passada tu eres el segon entrenador. Enguany aquesta figura l'ocupa Quique Cruz. Per què ha arribat aquest tècnic al club, un tècnic amb molta experiència, que ha estat al club amb el Valladolid, i què t'aporta, tu?
Bé, aviam, penso que és el perfil ideal i perfecte, no? Primer, penso que és una gran persona i coneix el club, coneix els jugadors, molts d'ells els ha entrenat des de la base. Des del primer dia ja vam congeniar molt bé, ens entenem bé i ens coordinem bé. Aleshores, no tinc cap mena de dubte que tots dos farem bona feina.
I el que tampoc ha canviat és, per exemple, la capacitat golejadora de Jordi Sancho, que va ser un dels màxims golejadors. El Jan Ruf també va estar molt bé. Hem de destacar algun nom propi aquesta temporada o continuar els mateixos liderant l'equip?
Jo penso que el nom propi ha de ser l'Envol Sant Cugat. Aquest ha de ser el nom propi. I, evidentment, tenim jugadors excepcionals amb una qualitat individual increïble. Jo els hi dic, jo els hi reconec. Però, ostres, la nostra fortalesa som tots, som l'equip. I l'altre dia, per exemple, no érem ni 20 a la pista. Érem molts més, perquè estàvem en camp contrari i a sobre teníem tota la nostra afició cridant com bojos. No va d'una persona. Aquí som una família i tots som en la mateixa direcció i ens necessitem a tots.
Per acabar, parles de l'afició, aquest vincle que s'ha establert, no només amb el senyor B, el senyor C, sinó amb juvenils, cadets, infantils. Això és molt important, no? Que aquest mirall on els joves jugadors del planter tinguin com a referents jugadors que també són entrenadors.
No, aviam, el que fan és una bogeria. Jo els estic enormement agraït perquè l'equip ho nota. I nosaltres hem guanyat partits gràcies a ells, així mateix t'ho dic. I és molt important perquè es nota aquest sentiment de pertanyença, aquesta connexió amb la grada, aquesta connexió amb el primer equip, dels equips de la base, del segon equip, el C. És clau, per mi és una de les claus de l'èxit, perquè tothom ha sent partícip d'això. I això és importantíssim.
Doncs, Àritz Salvador, tècnic de l'Envol Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns en directe. Aquest dissabte hi ha cita al PAF 3 amb el primer partit de locals, no? Un quart de vuit del vespre.
Correcte. Allà us esperem.
Molt bé. Doncs queda dit, moltes gràcies per atendre'ns i tota la sort del món, i tant de bo es pugui repetir la fita de les dues últimes temporades, de fer la fase d'ascens i l'última campanya més campions de Lliga del grup D de Primera Nacional. Que vagi molt bé, Àritz, una abraçada.
Moltes gràcies.
Esport en marxa, amb Joan García.
Continuem amb més protagonistes. Ara aquí també tenim a l'estudi Ramon Bernils, el que és el president del club de futbol Mirasol Baco, fa molts anys, és el Joan Salabert. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Te'n recordes quants anys portes al Mirasol o no?
Pues aproximadament 16.
16 anys,
sí.
Molt bé.
Ja són masses, eh?
Sí, però continues, eh?
Sí, clar que sí.
Molt bé. Avui podem parlar del Mirasol, si vols, una estona.
Parlem.
Però hi ha una notícia que cal conèixer, i és que aquest diumenge al Club Esportiu Valldoreix hi haurà la convocatòria d'una assemblea extraordinària per convocar eleccions, i el Joan Salabert, com a soci del club, presenta candidatura, no?
Doncs sí, he pres aquesta decisió, donat que el club ha estat en una fase molt perduda, no, diguéssim, ho tildarem així, senzillament, i penso que puc aportar molt des de la meva vessant de coneixement de com dirigir un club, de les relacions amb ajuntament, amb federacions, i estic muntant una candidatura dotant-me d'un equip molt potent, amb gent que coneix a fons cada una de les seccions del club, com són el tennis, com són el pàdel, com és tota la part formativa també, amb l'acord que tenim amb BTT, i penso que s'ha de fer un gir important. Hem de tancar ferides i cosir bé el club perquè tornar a portar el club cap a una unitat.
Aquests últims mesos, amb tot el que ha sortit als mitjans de comunicació, ho vam explicar aquí en primícia informativa, arran del actual president Joan Carles Pradé i totes aquestes irregularitats, com ho has viscut des de dins? Quin ambient? Perquè nosaltres ens comentàvem que hi havia molta tensió, no?, a les assemblees.
Mira, el que ha passat és que d'un fet que és important, lògicament, i que era molt, molt remarcable, s'ha anat fent com una gran bola de neu i això ha portat a una polarització important del club. I amb un club que és, sempre ha sigut, vamos, tradicionalment, està fundat a l'any 67, o sigui, té uns molts anys, que era com una bassa d'oli en el sentit de la gent es portava bé, doncs notava fins i tot tensió en els passadissos o en el bar. Hem decidit que això no podia continuar així i que teníem que fer alguna cosa perquè tornéssim a ser un club tot unit i que familiar, com ha sigut sempre el Club Esportiu Valldoreix.
Et toca la funció de pacificador si ets president, no?
Correcte. I jo és una teoria, no?, que m'he autodenominat com cirurgià. És a dir, de fet, s'han produït unes ferides. Passar pàgina no és la paraula, és a dir, hem de curar les ferides i, per tant, afrontar-ho. I aquestes ferides, un cop curades i ben curades, cosir-les amb un fil d'harmonia i amistat entre tots, perquè si no tirarem endavant. No val això de passar pàgina i ja està, ens oblidem del passat. No, hem de curar la ferida.
Mm. Com a president, com a candidat, millor dit, quin eslògan tens, quin és el teu objectiu, quin és el teu repte, a banda d'aquest fil d'harmonia?
No, el meu repte és mantenir el club amb un club familiar, però a la vegada modernitzar les estructures del club i modernitzar el club. Jo ara sempre dic que em dono la sensació, quan entro al club, que faci una entrada a un forat del temps i torni als anys 60. El club ens ha quedat antic. Llavors, amb estructures, hasta amb l'aspecte de les seves instal·lacions, no? La part esportiva és perfecta, és a dir, les pistes molt ben cuidades, tant pàdel com tennis, un bon treball amb tot el que és l'escola, però s'ha de modernitzar el club, s'ha de modernitzar. Aquesta seria una de les principals fites. I l'altra, transparència, sobretot transparència, que tot soci tingui accés a tota la informació que vulgui, quan vulgui i com vulgui.
Creus que hi haurà alguna altra candidatura per l'ambient?
Podria ser, no m'ho he plantejat, però si és, benvinguda serà, en el sentiment de que els processos democràtics, pues, quan més millor. Evidentment, jo seria més partidari en aquest moment de que hi hagués un entente global, perquè seria més fàcil cosir aquestes ferides, però si no és el cas, pues, el soci té la paraula i anirem cap endavant amb el que surti.
Mm. 1.330 socis, una massa social però important, no?
Sí, realment sí, perquè a més és una massa social important que està molt composada per famílies, però també tenim gent de tots els extractes d'edat, és a dir, tenim un grup molt important de gent gran, un grup en el mig de gent de mitjana edat i després, el que he dit, molta família amb nanos petits que aprofiten el 100% al club. És una massa important, sí.
A la teva candidatura entenc que seria trencar una mica amb el model que hi ha actual, no?
Sí, sobretot per un aspecte que jo no és que el critiqui, però que sí que és una evidència per la longevitat de la Junta actual, que s'ha perdut aquest tarannà de transparència i de fer participar realment amb cap a on es vol portar el club en el soci. Llavors, aquest és el pas important a donar com aquesta candidatura que representaré.
Hipotèticament, si guanyessis, series president de dos clubs.
Sí, és una cosa també curiosa. Possiblement, no sé si s'ha donat alguna vegada aquí en el nostre municipi, però en principi sí, perquè el Mirassol... No ho trobo incompatible, en absolut, i el Mirassol és un club que tenim molt ben estructurat i que realment, tot i que requereix també la seva atenció, doncs les coses estan molt ben repartides i estem funcionant molt bé realment ara.
Des de la vessant del Club Esportiu Valldoreix, quan tu es reuneixes amb les persones que també suposo que et demanen que et presentis, com ho entomes tu?
Bueno, jo ho entomo amb aquesta visió que us he donat, no? Que vull encapçalar una candidatura on jo aporto, i és el que em venen a buscar d'alguna forma, aquest coneixement...
Em venen a buscar,
Sí, aquest coneixement tècnic de... A veure si ens entenem. Al final, un entrenador té uns coneixements tècnics, doncs un directiu també els ha de tenir per portar un club d'una forma determinada i sobretot saber transmetre tot allò que la massa social vol. Llavors, això bueno, ho he demostrat, o crec que ho he demostrat sobradament durant 16 anys en el Mirassol, fent una progressió molt gran, i també en un club molt similar, tot i salvant les diferències, perquè tots dos són clubs familiars i d'un barri o d'unes zones molt determinades.
Parlem del Mirassol Baco, ja també fa molts anys que funciona, a la vessant esportiva, com deies, prou consolidat. També esteu pendents d'aquestes obres que s'estan fent del complex esportiu, del complex aquàtic de Mirassol, que podria haver-hi aquest camp de futbol set, no?
A veure, sí, ara crec que està anunciat més o menys per gener que ja s'obriria la piscina. Com molt bé has dit, està anunciat. I així ens ho ha fet palès l'Ajuntament en diferents reunions que hem tingut, però de l'anunciat al fet ja sabem que hi va tot el procés administratiu. Nosaltres posarem moltes espelmes a qui toqui i seguirem reivindicant-ho, però sí, això ens donaria molt d'aire en el club per poder seguir creixent, tal com està creixent el barri de Mirassol.
Tenim avui aquí, també has estat expresident de la Coordinadora d'Entitats Esportives.
Sí.
Com veus aquesta plataforma actualment?
Pues mira, la veritat, com es diu, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè la veig com renovant-se d'aires. És a dir, de fet, en l'últim moment, quan va dimitir o pregar el Rafa, jo em vaig postular per tornar-la a portar perquè veia que també hi havia un buit allà i no volia que es perdés aquest ens tan important pels clubs de Sant Cugat. El Joan Carles Sada va decidir posar-se allà al davant amb tot el meu recolzament i la meva ajuda fins i tot perquè ho fes, i l'estem dinamitzant. Jo crec que tornem a tenir una mica més de presència del que no teníem, també amb una bona entente que es tenia que buscar amb Sant Cugat Creix, ara participant conjuntament Sant Cugat Creix i la coordinadora també com formant part de la taula del Consell de l'Esport, i intentant remodelar també tots els estatuts d'aquest per dinamitzar tot l'esport de base de Sant Cugat. Sabem que tenim unes mancances molt importants amb instal·lacions, sempre anirem per darrere, sempre, perquè el poble creix molt ràpid i cada cop tenim més nanos a tot arreu. Però s'ha d'anar treballant.
Molt bé, doncs treball en tindrà molt el Joan Salabert, no només com a president del Mirassol Baco i, hipotèticament, doncs, com a possible president del Club Esportiu Bedoreig. En tot cas, li desitgem molta sort, molt treball, molts encerts, i veurem aquest diumenge si també apareixen més candidatures. Almenys la teva ja està presentada aquí a nivell de societat i de mitjans. Moltes gràcies per ser-hi avui aquí en directe a l'Esport en Marxa i tota la sort del món.
Moltes gràcies i així ho esperem, que siguem encertats.
Molt bé, doncs hem escoltat Joan Salabert, president del Mirassol Baco, i també, ja ho hem escoltat, futur o vol ser president del Club Esportiu Valldoreig. L'actualitat esportiva santcugatenca també ha passat aquest cap de setmana, no només a nivell federatiu, sinó també per l'organització a càrrec del DSB Club Voleibol Sant Cugat d'una nova edició del torneig Miquel Martínez. Pràcticament 36 equips han disputat aquest torneig, la 18a edició, i on de moment doncs, no hi ha hagut presència internacional. Fa molts anys que el club organitzava aquesta competició, però el que ha quedat clar és que hi ha hagut un gran moviment de conjunts, 35, la majoria de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i també del País Basc. Un DSB Club Voleibol Sant Cugat que va utilitzar fins a 4 pavellons, això també explica de dijous a diumenge la grandesa d'aquest torneig. Nosaltres posarem el punt final al que està aquest Esport en Marxa. Recordeu que l'actualitat esportiva continua a cugat.cat/esports, també al Twitter, al Facebook i a l'Instagram, i que aquest cap de setmana doncs tornarem a estar als pavellons i als camps per explicar l'esport local, l'esport de casa nostra. Ens retrobem dilluns vinent.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Apartar-se de la carretera en sentir el clàxon d'un cotxe, emocionar-se amb una obra de teatre o comunicar-se amb una persona per portar mascareta són situacions anecdòtiques per a moltes persones, mentre que per a les persones amb sordesa poden ser obstacles insalvables. Amb motiu de la Setmana Internacional de la Sordesa, que comença dilluns, tenim amb nosaltres el Faves Comptades amb Pau Soler, una persona amb sordesa profunda de naixement. Pau, molt bon dia.
Bon dia.
I la intèrpret de Llengua de Signes, Natàlia Corrales. Natàlia, bon dia.
Bon dia.
Començarem amb el Pau. Per saber si, Pau, tu diries que en general la societat és inclusiva amb les persones sordes?
Penso que sí, però sí que és veritat que la societat avui en dia doncs està molt més conscienciada des de fa unes dècades. Potser ja... més coneixement, més conscienciació, però també hi ha molt desconeixement i la gent a vegades no sap com enfrontar o com atendre a les persones amb sordesa quan hi ha situacions de comunicació complicades, complexes.
Quines són les principals dificultats que es troben les persones sordes a l'hora de desenvolupar el dia a dia amb normalitat?
Hi ha moltes situacions a l'àmbit de dia a dia, com per exemple doncs, des d'una simple trucada amb una asseguradora a l'interfon d'un tren. Hi ha situacions que les persones amb sordesa doncs, no saben discriminar, diferenciar sons, i és aquí doncs, on hi ha dificultats, diguem.
Si ens anem una mica més enrere en el temps, l'època de pandèmia, per exemple, per vosaltres va ser realment dura, no?
Sí, l'època de la pandèmia, la veritat és que el tema de les mascaretes era una barrera comunicativa molt forta, perquè les persones amb sordesa, a més de, diguéssim, dels implants coclears que ens ajuden a escoltar i a diferenciar aquests sons i tot, també és molt important com ens expressem les persones. Per exemple, doncs, si estàs enfadat o estàs rient o estàs plorant, a vegades les mascaretes no sabia com, com estava l'altra persona. I és una barrera comunicativa molt forta, i en aquella època doncs, no es donava tanta visibilitat o tanta importància.
No es tenia en compte, pràcticament,
exacte.
No?
Sí. Mm. Des de la universitat a una botiga, a un restaurant, les mascaretes era una barrera comunicativa molt forta, i per això hi van haver-hi les mascaretes transparents, però van aparèixer molt, molt, molt tard.
Mm. Tenint en compte precisament totes aquestes barreres, quines són les principals reivindicacions del col·lectiu de persones amb sordesa?
És segons l'àmbit en el que estiguis, però jo, per exemple, a la universitat doncs, sempre demanava que els professors utilitzessin emissora FM, que és un dispositiu que tenen les persones amb sordesa als implants, i un receptor que tenen els professors, no? I que d'alguna manera els sons ens arribaven directament. O el bucle magnètic, que algunes persones amb audífon, doncs, en certs espais necessiten doncs, que hi hagi aquest bucle magnètic. No sé si sabeu els cartells aquells que posa una orella amb una T, doncs quan hi ha aquest cartell, doncs aquestes persones amb audífons doncs es poden activar aquest botó i diguéssim que poden rebre, a través d'aquest camp magnètic, poden rebre aquests sons en espais complexes, com a atenció en una administració o en centres sanitaris, per exemple, doncs allò que dèiem de les barreres, doncs, per exemple, quan t'estan cridant per rebre una cita mèdica, no? Doncs totes aquestes coses, o des d'un tren al tren, els sons aquests il·luminats van aparèixer per primera vegada perquè a les persones amb sordesa no podem a vegades entendre el que ens diuen a l'interfon, no? I aquestes llums que hi ha a les portes doncs ens avisen d'alguna manera visual doncs que hi ha, que podem entrar o no a un tren, per exemple. Situacions.
En el teu cas particular, tu ara deies estàs fent carrera, estàs a la universitat. En el teu dia a dia, ara personalitzem, en el Pau, quins problemes et trobes encara a dia d'avui?
Pues em trobo... Hi ha moltes situacions. Sí que és veritat que depèn de la comprensió, coneixement que hi tingui l'altra persona. Per exemple, hi havia professors que senzillament no entenien per què havien d'utilitzar una emissora FM. I aleshores jo els havia d'explicar perquè si ens escolto millor, perquè en espais grans com sales de universitat costa molt quan hi ha molt xivarri, i totes aquestes situacions són molt complexes, o en teatre o en sales de concerts, per exemple, en un teatre, no? Pues, una mesura d'accessibilitat seria doncs, que hi hagués una pantalla on hi hagués substitulació. Uh-huh. Doncs això permetria entendre o comprendre molt més aquella obra de teatre. És depèn de la situació. Jo he viscut algunes situacions bastant desagradables que, per sort, les he pogut enfrontar, però és això, depèn de la comprensió que tingui l'altra persona.
A banda de les reivindicacions, també tireu endavant iniciatives per conscienciar la societat sobre la diversitat. Què és el que teniu ara entre mans? Què
voleu?
Jo
estic a l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa, i allà doncs, intenten fomentar, donar suport tant a les famílies com a les persones amb sordesa, i dintre d'aquesta associació hi ha la xarxa de Federació de Joves, universitaris, i aquest últim curs vam fer doncs un documental explicant doncs les barreres i les reivindicacions que necessitem els joves en la universitat, més recursos humans, doncs logopedes o persones més dedicades a la inclusivitat, més suport material, doncs aquestes emissores FM, aquests bucles magnètics que hi han d'haver-hi a tots el màxim d'espais possibles, i també doncs fer-nos com suport, i perquè sempre ha passat que anteriorment, anys anteriors, hi havia gent que parlava de nom nostre i tampoc es donava una solució complex, una solució millor a cap a nosaltres, no? I ens fem xarxa, ens fem suport entre nosaltres per conscienciar també a la societat sobre la sordesa i tot el que implica la comunicació, etc, etc.
En el teu cas, portes implants gairebé des del naixement. Quina diferència hi ha en persones que s'han operat a partir dels 5 anys o més tard?
Sí, jo tinc sordesa profunda, tinc dos implants coclears, em van operar en un any i poc. De fet, vaig ser un dels primers nens més petits implantats a Catalunya, perquè en aquell moment, el 2001, no hi havia tant... O sigui, ens havíem d'esperar que els nens pues, siguessin més grans, o hi havia una llista d'espera molt més gran, i hi ha una diferència perquè... Quan tu t'operes, com ara, que s'operen, es detecta la sordesa i ens operem doncs, al cap de 2 mesos de néixer, doncs diguéssim que podem seguir el desenvolupament, l'aprenentatge amb els nostres companys a l'escola, i això ens permet escoltar i parlar molt més. Perquè jo sempre dic que si no s'escolta bé és perquè si no es parla bé és perquè no s'escolta bé. I això va molt lligat, molt lligat. I diguéssim que la qualitat de vida és molt millor. I això.
Si bé la majoria de la gent sap que existeix la llengua de signes, moltes persones pensen que la llengua de signes és una mena d'esperanto, és a dir, que és igual per a totes les persones del món, però realment també té diferents idiomes. Quins idiomes parles tu, Natàlia, en llengua de signes? Natàlia? Bé. Teníem a la Natàlia, l'havíem saludat fa uns instants, però ara ja no es troba amb nosaltres. Per curiositat, jo t'he vist molt gesticular durant tota l'entrevista. Pau, tens algun coneixement, tu, per exemple, de llengua de signes?
No, perquè diguem que sóc una persona oient, però sí que conec doncs, persones que necessiten llenguatge de signes perquè no s'han pogut operar per temes de salut, per temes de no, doncs de l'aparell i tal, o per temes econòmics, o per temes...
A veure, espera, dues llengües, em sentiu?
Tenim a la Natàlia. Sí, hola? sí, ara ens estàvem solapant, Natàlia, que pensàvem que t'havíem perdut. Deixem el Pau que acabi, que ens estava explicant una mica la seva situació, o la seva relació amb la llengua de signes.
Sí. Conec companys que doncs, utilitzen el seu llenguatge de signes com a manera de comunicació del dia a dia. Sí que és veritat que a Catalunya hi ha bastanta divisió a el que és oients i llenguatge de signes. Sempre he desconegut molt sobre el món del llenguatge dels signes, però sí que és veritat doncs, que m'he trobat molts companys que necessiten aquesta manera de comunicació.
Natàlia? Bé, doncs sí, tenim dificultat, o sigui, hi és? No sé si ens escolta o no ens escolta. Però sí, li preguntàvem a la Natàlia per al tema de la llengua de signes, que en realitat també són diferents idiomes, és a dir, que s'han d'estudiar per poder-se entendre entre persones que pateixen sordesa, per exemple, en un país, en països diferents, no?
Que no porten implants coclears, sobretot. I jo crec que aquesta comunitat el que reivindiquen són més intèrprets de llenguatge de signes en tots els àmbits, des de l'educació, des de la salut, per comunicar-se amb l'altra persona. El dret a escoltar i el dret a comunicar-se és imprescindible.
Però cada vegada més en la societat es tenen en consideració doncs, aquestes dificultats. Avui en dia podem veure, per exemple, el pregó d'una festa major, com aquí Sant Cugat, amb intèrpret.
Sí, o a la televisió. Hi ha molta més conscienciació, això és veritat. Sí.
No sé si disposem ja de la comunicació amb la Natàlia, perquè també ens agradaria molt conèixer doncs, una mica com és la formació, aquesta especialitat, que no sé si avui dia, precisament per aquesta conscienciació que hi ha i aquesta necessitat, doncs cada vegada té més demanda. Tenim ja la Natàlia, que, com us dèiem, Natàlia Corrales, ella és intèrpret de llengua de signes. Natàlia, bon dia.
Bon dia, ara sí, espero que se'm senti bé.
Ara sí, ha sigut una mica el joc dels disbarats, tot plegat.
Sí, disculpa.
No, tranquil·la. Et preguntava quins idiomes parles tu en llengua de signes.
Doncs jo utilitzo les dues llengües de signes que serien normatives dintre de l'estat espanyol, que són la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola.
Quan les vas aprendre i per quin motiu?
Doncs jo em dedicava a una feina totalment diferent i un dia, per amb intenció o amb il·lusió d'aprendre nous idiomes, vaig pensar, ostres, potser seria maco aprendre aquesta llengua, i en realitat em vaig enamorar de la llengua de signes. Vaig començar per la llengua de signes catalana, que és la que utilitzen les persones que viuen i resideixen a Catalunya, que són sordes signants, i quan vaig començar els estudis vaig també titular-me de la llengua de signes espanyola. El que passa és que, en realitat, l'ús de les dues no és equiparable a la llengua parlada, és a dir, no utilitzem indistintament la catalana o la castellana. Aquí a Catalunya, tot el territori, només s'utilitza la llengua de signes catalana.
Mm-hmm. És a dir, que no hi ha una relació en aquest interès teu, no hi ha relació amb que tinguessis al teu entorn, a la teva família, alguna persona amb problemes de sordesa?
Doncs no és el cas. En realitat, la majoria de companys meus intèrprets també una mica pel mateix, perquè no sempre hi ha una persona de família que sigui sorda, però en canvi és una llengua que realment enamora, perquè és una llengua preciosa amb una gramàtica pròpia, i mira, va anar així la vida de que vaig topar amb la llengua de signes i la vaig començar i em va enganxar moltíssim.
I escolta, totes les persones amb sordesa parlen la llengua de signes?
No. En realitat, les persones sordes també, com bé deia el Pau, també depèn de la seva sordesa, la seva idiosincràsia, també la elecció personal que hagin fet les seves famílies, poden escollir o bé la via oralista o la via signada. També suposo que depèn molt del nivell de sordesa que tinguin i de les dificultats a l'accés a la comunicació que hagin tingut. La llengua de signes crec que és una eina que ha d'estar sempre sobre la taula, que serà una informació perquè totes les famílies lliurement puguin escollir utilitzar-la, i a més no crec que sigui excloent en cap cas de la llengua parlada, és a dir, són totes les eines que tenim i les hem de poder utilitzar amb llibertat.
Quins són els principals serveis que oferiu als intèrprets a les persones amb sordesa?
Doncs mira, crec que abans el Pau ha explicat molt bé les barreres de comunicació amb les que es trobava. Doncs nosaltres el que intentem fer és un pont de comunicació per salvar totes aquestes barreres. Des d'anar a una visita mèdica, a poder anar a un advocat, a una entrevista de feina, a una reunió del comitè de treball a l'empresa, poder estar a televisió a interpretar les notícies, poder estar a un teatre, fer necessita l'oci. Hi ha tants àmbits com instants de la vida en què necessitis tenir una necessitat comunicativa.
I abans comentàvem precisament amb el Pau que sembla que cada vegada hi ha més demanda d'intèrprets de llengua de signes, no?
Bé, la demanda existeix, realment n'hi ha, perquè sobretot ara, bueno, com inicialment es podria imaginar, la nostra presència va començar a ser necessària a cobrir uns serveis més aviat bàsics, com són el metge, bé, doncs, a nivell laboral, però evidentment les persones sordes, com qualsevol persona, doncs, tenen dret a l'accessibilitat també en l'àmbit de l'oci. Llavors, clar, cada cop som més visibles nosaltres a tots els àmbits també de la vida. Però, com bé dius, si hi ha una demanda, el que passa és que cada cop hi ha menys intèrprets. Això és un gran problema que ens estem trobant.
Mm-hmm. Algú es pot estar preguntant, val, d'acord, mira, jo crec que em pot interessar estudiar el llenguatge de signes. Com ho has fet tu, Natàlia? És a dir, quina formació es requereix?
Es requereix una carrera de títol universitari, que actualment es pot cursar a la Universitat Pompeu Fabra, que és traducció i interpretació de la llengua de signes catalana, acompanyada d'una llengua de signes oral. En aquest cas pot ser l'anglès, el francès o l'alemany. Vull dir, actualment tenim la sort de que la llengua de signes està reconeguda i a més és una llengua oficial reconeguda pel Parlament de Catalunya des de l'any 2010 i té l'equiparació d'estudis d'una llengua oral. Llavors és una carrera universitària de 4 anys.
Mm-hmm. Des del teu punt de vista i la teva mirada d'experta, quines barreres creus que encara es troben les persones amb sordesa?
Uf! Podria ser una llista inacabable.
Ostres!
Crec que en Pau...
L'haurem d'acabar,
crec que en
Pau
ho ha explicat molt bé. Sí. Crec que en Pau ho ha explicat molt bé. Al final, qualsevol moment en què hi hagi una dificultat comunicativa, com bé dius, anar al tren i haver de trucar a l'intèrfon, o que hi hagi una avaria al tren o al metro i que no s'expliqui més que via un missatge oral, hi ha tantes mesures a poder implementar que la llista, diguéssim, interminable. Però a vegades també hem de pensar que hi ha moltes mesures que són d'accessibilitat universal, com per exemple doncs, posar un monitor a una sala d'espera d'un metge, perquè no només l'aprofita les persones sordes, és que qualsevol persona pot aprofitar aquest recurs, o tenir subtítols al teatre. No tothom és catalanoparlant i entén perfectament el català, i poder tenir uns subtítols a vegades ajuden a seguir una obra de teatre. És a dir, al final no crec que estiguem fent una demanda molt esbojarrada, sinó que estem demanant que la comunicació sigui plena per tothom.
Natàlia, li he preguntat abans al Pau per l'època de pandèmia i de les dificultats que es van evidenciar en aquell moment per les persones amb aquest problema. Tu, va ser una època de molta més feina o no hi va haver una incidència directa en aquest sentit?
Va haver una incidència directa i realment va quedar palesa la necessitat de tenir intèrprets de molts mitjans. Des d'un inici, primer que va haver una fase d'una incomunicació absoluta, quan tot va començar a agafar una velocitat molt gran i que la gent no estava entenent què estava passant, un tancament a les vivendes, gent que deixava de treballar, que no podia rebre un sou, que gent entrava en un ERE. Va ser una època molt complicada. Realment va costar molt d'implementar. Des de, en el meu cas, vaig començar a treballar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a intèrpret de les rodes de premsa per poder dur el missatge perquè la gent pogués seguir a nivell informatiu què estava succeint durant la pandèmia. Però clar, molta gent va tenir molts problemes amb el CP, com tothom, oients i socis, que vam tenir tots aquest problema. Llavors, sí que és veritat que es va incrementar molt la demanda d'intèrprets amb un mitjà que mai havia sigut ni tan sols valorat, que era la videotrucada. I gràcies, entre cometes, a la pandèmia hem instaurat un nou servei que és la videotrucada.
Que bé. Alguna cosa hem guanyat, eh? Van perdre moltes, però també hem guanyat d'altres. Pau,
sí.
Hi ha alguna cosa més que vulguis afegir, Pau?
Sí, no, que fa uns mesos es va aplicar el Codi d'Accessibilitat i aquest Codi d'Accessibilitat obliga a tots els àmbits, des del comerç, salut, educació, transport, a implementar totes aquelles mesures d'accessibilitat per millorar l'accessibilitat envers a les persones amb sordesa. Que les persones amb sordesa tenim drets i que les administracions / entitats privades tenen obligació a implementar totes aquestes mesures d'accessibilitat per millorar la comunicació amb les persones amb sordesa.
Natàlia, alguna cosa més?
Crec que el que ha explicat el Pau també és totalment encertat. Al final, des del novembre de l'any passat que hi ha aquest codi d'accessibilitat i realment espero doncs, que aquesta vegada sí que hi hagi una dotació pressupostària, no com l'any 2010, en què es va aprovar una llei sense un pressupost associat i, per tant, va ser totalment paper mullat. Espero que aquesta llei i aquest codi d'accessibilitat es posi en marxa i, com bé dic, no només és un benefici per a les persones sordes, sinó per tota la comunitat.
Doncs queda clar que encara hi ha molta feina per fer, prenem nota de tot plegat i esperem que a poc la societat sigui més inclusiva, també amb les persones amb sordesa. Gràcies per venir a explicar-nos la vostra experiència, Pau Soler, Natàlia Corrales. Molt bon dia.
Bon dia, moltes bon dia. Gràcies.
Ràdio Sant Cugat.